Hola i benvinguts a Cita amb el Jazz. El programa de jazz de Ràdio Falset. Una hora i mitja amb una selecció del millor jazz. I per començar la selecció d'avui, escoltarem un disc del gran bateria de jazz Elvin Jones. Elvin Jones és molt conegut per l'aportació que va fer en el quartet de John Coltrane, on ocupava el lloc de la bateria, naturalment. Ell va entrar en aquest quartet cap al començament de l'any 1962 i va deixar-lo cap allà l'any 1966, però havent canviat totalment la concepció de la bateria que hi havia fins aquell moment. Doncs bé, aquí l'escoltarem en un disco que va gravar ell al seu propi nom. El va gravar al desembre de l'any 1961. El disc es titula Elvin i l'escoltem al costat dels seus dos germans, que també han sigut dos grans músics i que també són llegendes dins de la història del jazz. Escoltarem a Elvin Jones a la bateria, al seu germà Tad Jones a la corneta, al seu altre germà Hank Jones al piano i després a Art Davis al baix, Frank West a flauta travessera i Frank Foster al saxo tenor. Escoltarem dos temes, el primer es diu Lady Luck i el segon es diu Bus Ed.
Thank you.
era el grup del famós bateria de jazz Elvin Jones. Elvin Jones en aquell moment va ser un gran innovador, però val a dir que avui en dia encara segueix tocant amb un gran estil i una gran modernitat, i que la majoria, si no tots, dels bateries joves segueixen copiant el seu estil, que encara no ha passat gens de moda. O sigui, al cap de 40 anys que ell va inventar aquest estil, encara segueix sent un llenguatge totalment modern. I ara anem a escoltar el gran trombonista J.J. Johnson. J.J. Johnson va ser un grandíssim intèrpret del jazz, el trombó. Ell es va criar a l'escola del bebop. El bebop és la corrent que va renovar el jazz després del moviment del swing. O sigui, el bebop va renovar el jazz cap als anys 40 fins a la meitat de la dècada dels 50, que és quan va aparèixer el hard bop. Però bé, J.J. Johnson doncs va aprendre a l'escola del bebop, que diguéssim els seus impulsors i els seus creadors eren el Dizzy Gillespie i Charlie Parker. Doncs bé, ara aquí sentirem un disc seu que es diu Proof Positive, gravat l'1 de maig de 1964, on s'escolta J.J. Johnson al trombó, a Harold Mayburn al piano, Arthur Harper al contrabaix i Frank Gant a la bateria. Escoltarem primer un tema que es diu Minor Blues i després una balada que es diu My Funny Valentine. Thank you. Era el trombó de J.J. Johnson. I ara anem a escoltar un altre músic que també es va criar a l'escola del bebop, però que ben aviat la va abandonar i es va convertir en un dels grans impulsors del free jazz. El seu nom és Ornette Coleman i tocava el saxo alt. Aquí l'escoltarem amb un disc que va gravar l'any 1958, el primer disc que ell va gravar, que es titula Something Else. La formació és Ornette Coleman al saxo alt, Don Cherry a la trompeta, Walter Norris al piano, Don Payne al contrabaix i Billy Higgins a la bateria. Podem escoltar que, si bé formalment no hi ha gaires diferències del que seria l'estil del bebop, sí que els solos, aquests músics el que buscaven era una obertura major i, en més d'estar molt condicionats pels canvis dels acords, doncs ells improvisaven d'una manera més intuïtiva, encara que coneixien perfectament la teoria de la música. Doncs bé, anem a escoltar dos temes, un que es diu Invisible i un altre que es diu The Sphinx. Thank you. Era el quintet de Ornette Coleman a l'any 1958, traçant lo que serien los primers esbossos del free jazz. I ara anem a escoltar a un pianista anglès de nom George Shearing, que a l'any 1962 va gravar un disc que es diu Jazz Moments, juntament amb Israel Crosby al contrabaix i Bernell Fournier a la bateria. Aquest senyor és molt conegut com a gran pianista i també per ser un dels primers que va escriure un mètode intentant plasmar de manera senzilla i en paper lo que seria lo que s'ha de fer per aprendre a tocar jazz en el piano. Pues molta gent d'aquí, així pianistes d'aquí com Lucky Guri, doncs van aprendre o es van introduir al jazz gràcies a aquest llibre d'aquest senyor. Doncs bé, anem a escoltar dos temes. El primer es diu Making Whoopee i el segon es diu What is this thing called love? Era el pianista George Shearing, l'any 1962, on mostra amb aquesta gravació el seu gran lirisme a l'hora de fer els solos. I ara anem a escoltar un altre gran pianista i creador d'un estil, i un estil amb molts pocs imitadors, ja que és un estil molt difícil de copiar, encara que és un estil molt alegre i que de seguida es reconeix, no? Aquest pianista és el Thelonious Monk, i aquí escoltarem una gravació en directe que va realitzar amb el seu quartet l'any 1964. En aquest concert en directe va tocar alguns temes amb el seu quartet d'aquell moment i alguns altres amb el quartet i, a més, una big band que els acompanyava. El quartet està format per Thelonious Monk al piano, Charlie Rose al saxo tenor, Butch Warren al contrabaix i Frankie Dunlop a la bateria. El primer tema que escoltarem és un que es diu Oscar T i el segon es diu Played Twice.
Thank you.
Era la original música de Thelonious Monk a l'any 1964. I ara anem a escoltar a un dels grans intèrprets de tots els temps del jazz. El seu nom és John Coltrane i tocava el saxo tenor i el soprà. Aquí el sentirem tocant el saxo tenor amb un disc que va treure a l'any 1959 que es diu Giant Steps. Aquest és el nom també de la primera composició que sentirem i que, diguéssim, Giant Steps significa passos de gegant, i igual té sentit aquest nom perquè aquesta composició va marcar molt del que seria el futur del jazz, ja que fins aquell moment sempre s'havia improvisat sobre uns canvis molt semblants, sempre sobre uns patrons molt concrets, i aquesta composició va introduir noves formes d'harmonies que en aquell moment van sobtar a molts dels músics. De fet, aquí, si escolteu la diferència entre la fluïdesa que toca John Coltrane al saxo i després la poca fluïdesa en què el pianista improvisa, doncs us donareu compte de la dificultat que això devia tindre improvisar damunt d'aquest tema. Doncs bé, la resta del grup que escoltarem és Tommy Flanagan al piano, Paul Chambers al contrabaix i Art Taylor a la bateria. La segona cançó que escoltarem és un tema que John Coltrane va dedicar a la seva filla, que es diu Sida's Song Flute. Thank you. John Coltrane al saxo tenor, marcant aquests passos de gegant que van fer evolucionar el jazz l'any 1959. I ara ja per entrar al final del programa anem a escoltar a un altre gegant del saxo i que va portar aquesta música molt lluny, tan lluny que la majoria d'oients se'ls hi fa molt difícil escoltar el tipus de música que feia aquest saxofonista alto, que es deia Eric Dolphy. On més es va moure aquest saxofonista va ser a l'àmbit del free jazz. I bueno, doncs aquest és un dels àmbits més difícils d'escoltar del jazz. Aquesta gravació està feta l'any 1964 i està feta per tot un grup que en aquell moment eren els joves innovadors del jazz i els que començaven a agafar importància en l'escena internacional del jazz. Ells eren Freddie Hubbard a la trompeta, que en aquells temps tenia com uns 22 anys, Bobby Hutcherson al vibràfon, Richard Davis al contrabaix i Tony Williams a la bateria. Aquest bateria, el Tony Williams, va ser molt conegut per la feina que va fer amb una de les etapes més importants de Miles Davis, que va ser de l'any 64 al 68. Ell va formar part d'aquest grup i va contribuir a que la música que fessin fos una música novíssima i d'un alt nivell creatiu. Aquest bateria, quan se va fer aquesta gravació l'any 64, tenia només 17 anys. Bé, està clar que aquest noi va ser un noi prodigi de la bateria. Doncs bé, anem a escoltar aquest disc d'Eric Dolphy que es diu Out to Lunch i anem a escoltar primer un tema que es diu Hat and Beard i el segon es diu Gazzeloni. I res més, em despedeixo de tots vosaltres i espero que ens vegem la setmana que ve. Recordeu que aquest programa s'emet els dimecres de 10 a 11:45 de la nit i es repeteix els dissabtes de 3:15 a 4 de la tarda. Que vagi molt bé i cuideu-vos. Adeu.